Continuem a mig matí a les zones de la 107.7 de la FM. El passat divendres, dia 20 d'abril, va tenir lloc la presentació del número 40 de la miscel·lània rodenca Boi, realitzada pel Centre d'Estudis Rodencs de les Monges Associació Cultural. Aquest era el primer acte de la 33a Setmana Cultural, que durarà fins al dia 1 de maig. Tot seguit, a mig matí, avui en lloc de l'espai habitual d'Històries del Boi amb Ernest Nogués, escoltarem la presentació del número 40 de la miscel·lània rodenca Boi. La presentació a càrrec d'una servidora va comptar amb Ernest Nogués, coordinador del Centre d'Estudis, el qual doncs va fer tota la presentació, i també va comptar amb la regidora de Cultura, Teresa Ferrer.
Comencem la 33a ja Setmana Cultural de Roda de Berà, i ho fem, doncs, com és habitual, amb la presentació del BOI, aquesta revista, aquesta miscel·lània que realitza el Centre d'Estudis de les Monges Associació Cultural i que edita l'Ajuntament Rodenc. A la taula m'acompanyen, ja els coneixeu, però ella és la Teresa Ferrer, regidora de Cultura, i l'Ernest Nogués, que és el, també tot terreny de l'associació, en aquest cas doncs està en representació del Centre d'Estudis. El BOI arriba al número 40, i com bé diu l'Ernest, es tanca la quarta etapa. I en comença una de nova, però hem de dir que aquesta nova comença amb incertesa. El Centre d'Estudis porta 20 anys fent el BOI. Dos bois anuals que acostumem a presentar per la Setmana Cultural i per la Festa Major de Sant Bartomeu. 40 exemplars que recullen la història i el patrimoni de Roda de Berà, que d'altra manera s'haguessin perdut, perquè si la història no s'escriu, s'acaba oblidant. És per això que cal admirar la gran tasca que realitza el Centre d'Estudis i totes les persones que hi formen part i hi col·laboren. Arribar fins aquí sembla fàcil, però no ho és gens. Primer, pensar quins articles poden interessar. Recopilar tota la informació possible. Fer una tria d'aquesta informació. Seleccionar el material, escriure el text, repassar-lo, tornar-lo a escriure si és necessari. Buscar, recollir les imatges, corregir, maquetar i enviar a impremta. La feina és moltíssima, però compensa quan està fet i, sobretot, quan hi ha tants lectors interessats en recordar o bé en conèixer la història del nostre municipi. I aquesta història és, valgui la redundància, la que passarà a la història. Dèiem que s'enceta una etapa d'incertesa, i el motiu és que encara que hi hagi molta voluntat i sortosament recursos econòmics gràcies a l'Ajuntament, falta gent al Centre d'Estudis. Actualment són poques les persones i hi ha molta feina a fer. Fa temps que fem una crida, ja una mica desesperada, diria, per tal que s'hi sumi més gent. Les portes són obertes a tothom que tingui ganes de col·laborar. No cal ser ni filòleg ni ser historiador, només tenir ganes de col·laborar amb el Centre d'Estudis. Tenir doncs aquesta inquietud per conèixer més la nostra història i també per fer-la conèixer als demés. Com dèiem, hi ha moltes formes de participar al Centre d'Estudi, moltes tasques a fer. Així que tornem a fer aquesta crida, i si algú creu que pot aportar alguna cosa, que es posi doncs en contacte amb l'Ernest o amb qualsevol persona de la Junta, i poden col·laborar, com dèiem, la col·laboració, doncs pot ser de moltes maneres. Pot ser cercant informació, pot ser aportant-la, pot ser explicant alguna anècdota, buscant imatges antigues, idees per articles, escrivint, que cadascú doncs col·labori com li sigui possible. Però és molt important fer-ho. Així que deixeu-me dir que admiro molt la feina que es fa des del Centre d'Estudis, una feina que no feu pel vostre propi benefici, tot i que us compensi, sinó que ho feu de forma totalment altruista perquè aquesta història sigui accessible a tothom. I com bé diu el nostre lema d'aquest any, la cultura ens fa lliures. Esperem doncs que gaudiu d'aquest BOI número 40, a més és un BOI molt especial amb motiu del tricentenari de la nostra ermita, i demà doncs ens tornem a trobar per la presentació d'aquesta 33a Setmana Cultural. Gràcies a totes i a tots. I tot seguit, doncs, passo la paraula a l'Ernest Nogués, que és el coordinador del Centre d'Estudis.
Bé, també, a part d'això, m'ha tocat fer de presentador aquesta vegada, presentador de la casa, que si més no som els que trepitgem el terreny que més coneixem, no? I amb aquest boi, diem, especial del tricentenari, doncs bé, així ho vam decidir. Bé, crec que la feina d'un presentador és presentar l'obra que es presenta amb la intenció de que sigui comprada pels que venen a la presentació. Si veieu, és una miqueta contradictori, perquè els que heu vingut a la presentació ja teniu l'obra presentada a les mans i no es caldria escoltar la xerrameca del presentador. I en canvi, els que no venen a la presentació, que compraran el boi un cop estigui presentat, no els hi caldrà haver-me aguantat a mi. En fi, permeteu-me que comenci la presentació amb una frase que va escriure el presentador en un article que es presenta aquí al boi. La història, per petita i insignificant que sigui, resta amagada en documents, llibres, arxius. Només cal trobar-la. Bé, aquesta ha estat una de les fites del Centre d'Estudis al llarg d'aquests 20 anys d'activitat. Fins fa ben poc, o fins fa aquests anys, poca cosa en sabíem, molt poqueta de la història de Roda. El que dèiem restava amagada, potser un tímid intent dels anys 50 de Rossell Puig, que va fer un llibre amb més bona voluntat que certesa, que veracitat. Els llibres que es van fer més endavant, el Marçal Soler, un altre dedicat a l'art de varà de Javier Dupré, i tots els que ha editat el Centre d'Estudis Rodencs han ajudat aquesta tasca de donar a conèixer la nostra història. Des de fa 20 anys que editem el boi, al llarg d'aquests 20 anys, i gràcies a la col·laboració de tanta i tanta gent de Roda i fora de Roda que s'han dedicat a investigar i han col·laborat perquè fos possible editar-lo, hem publicat ben bé 200 articles i s'han reproduït més de 1.100 fotografies. I us ho dic perquè els he comptat, m'he entretingut a comptar-ho aquests dies, perquè allò que aquí no té feina al cap pentina, doncs bé, els bois de la falda anirà comptant i anar sumant. Bé, aquest 2018, que celebrem el tricentenari de la primera pedra de l'actual ermita de Barà, creiem, hem cregut molt, molt convenient, doncs, sumar-nos als actes del tricentenari, que ja vam parlar quan es va començar a organitzar, el Centre d'Estudis amb l'associació, doncs, de fer aquest boi commemoratiu. Potser en principi era un pèl complicat aportar alguna cosa nova de Barà que no haguéssim ja publicat, perquè hem de recordar que en diferents boi han sortit temes concrets sobre la de Barà, per exemple, de l'altar de Sant Pere, potser l'estela funerària, etc, etc. En altres publicacions s'ha publicat també de la història de Roda, però tot i amb això s'ha fet una recopilació del publicat, potser una actualització, i ha aportat molta i molta informació nova, i s'ha fet, doncs, aquesta història, no? Potser intentar escriure-la que sigui agradable de llegir, de la història del nostre municipi, en tres articles, que ara faré una passada d'AVE per damunt del boi, perquè és un quart que ho fessin amb un tren borreguer que ni demà. Bé, de les primeres dades dels noms de la documentació que escrita dels termes de Roda i Barà, que vam parlar ja fa l'any 2010, i el 2010 vam celebrar el mil·lenari del nostre poble, gràcies a saber que el testament del noble d'Albert de la Casa Vescomtal de Barcelona, que sortien els termes de Roda i Barà, fins avui han passat més de 1.000 anys. Hem de pensar que aquella època, el 1010, Roda no era més que una quatre cases escampades, res més que això, no era pas un poble com l'entenem, amb cases unides pels carrers. Passem a l'any 1074, a l'època del feudalisme, l'edat mitjana. Pensem que des de l'edat mitjana fins a finals del segle XIX va existir el règim feudal, que eren els senyors dels territoris qui manaven o tenien el poder sobre els seus súbdits. És a dir, podríem dir que el primer senyor dels nostres termes fou Geribert Miró, que l'any 1074 diu que va donar els castells de Roda i Barà, per tant, uns anys més cap aquí també tenim documentació que sí existien, a l'abadia de Sant Pere de Cluny. Va donar aquests castells amb les seves esglésies, els seus territoris. L'abadia de Sant Pere de Cluny, que és un monestir que va existir a la Borgonya francesa. Avui en dia només existeix l'església. La Revolució Francesa va destruir tot el que era el monestir. Això seria, podríem dir, el primer senyor dels nostres termes, de les nostres terres, de Roda, Barà i Creixell. Quan parlem del nostre territori hem d'incloure Creixell, anàvem unificats, encara que anys més tard, per raons de veïnatge, com més ens estimem, més ens apedreguem, però anàvem junts, no passa res. Per anar ràpid, el segon senyor feudal, el segon senyor dels nostres termes, per tant, seria l'abadia de Sant Pere de Cluny, per la donació que va fer aquest senyor, el Geribert Miró. En aquesta època, només destaco ara, llegireu el BOI, hi ha molta més informació, que l'any 1089 el castell de Barà fou destruït, així com una primitiva església romànica, per una ràtzia sarraïna, no? Per la invasió dels musulmans que estaríem de veïns, anaven conquerint els territoris de l'Alt Andalús, anaven conquerint, és a dir, els havien perdut i els volien reconquerir. Avancem. El tercer senyor, Sant Pere de Casserres. Aquest potser ens sonarà una miqueta més, Sant Pere de Casserres. Aquest senyoriu és un monestir d'Osona, de Vic, que és un monestir que va ser fundat per la Casa Vescomtal Osonenca, i aquests vescomtes van fer una donació de tot el que és el monestir de Casserres a Sant Pere de Cluny. També es veu que era una moda de l'època fer donacions dels territoris. El senyor Geribert Miró va donar els termes nostres a Cluny i Sant Pere de Casserres també. Per tant, tenim que des de l'any 1079 els senyors dels nostres abans passats eren els monjos de Sant Pere de Casserres. Els monjos de Sant Pere de Casserres. Val. Eren precisament els senyors perquè aquesta donació que es va fer de Casserres a Cluny, els monjos de Cluny, de França, ens quedaven una miqueta allunyats als territoris catalans. I van dir als monjos de Casserres que fossin els administradors dels territoris d'aquestes comarques. Per tant, tenim el tercer senyor, els monjos de Casserres, delegats per Cluny. D'aquí ja també tenim aquesta notícia que el 17 de maig del 1121 es va reedificar aquesta església romànica que havia desaparegut per la ràtzia sarraïna, que tres monjos de Casserres van venir a Barà i van edificar aquesta església, que van posar sota el patronatge de Sant Pere. Sempre havien dit, perquè la majoria dels rodencs o baranencs de l'època eren pescadors, i avui creure, ja que el patró de Sant Pere de Casserres era Sant Pere i Sant Pere de Cluny era Sant Pere, no es van trencar gaire les banyes, van anar a la directa a Sant Pere també. L'any 1253, quan es va fer reedificar aquesta església, els monjos de Casserres, va ser la principal construcció religiosa dels termes de Roda, Barà i Creixell. Però la cosa es va invertir uns quants anys més tard, el 1253, que Barà perd importància en benefici de Creixell. Barà i Roda eren quatre cases igualment, Creixell es va començar a edificar com a poble i el segle XIV es va emmurallar, una importància major fins molts i molts anys després, cosa que avui en dia el poble de Creixell és més petit que el de Roda, sense menysprear ningú, no es faltaria. Tenim els monjos de Casserres, per tant, continuen siguent els nostres senyors, però degut a la llunyania, en aquella època Casserres estava molt lluny, els accessos eren molt complicats, vaig controlant el temps, perquè allò que dèiem dels sermons llargs i els sermons curts. Teníem això, la deixadesa de Casserres va fer doncs que durant dos o tres segles molts senyors territorials laics s'apropiessin de les terres, de les pertinences de Casserres, ho podien fer, es veu. Se n'apropiaven i eren ells els nous senyors i Casserres els havia de comprar altra vegada. Això es va donar el cas durant forces anys. D'aquella època tenim dos cognoms que han sobreviscut. Hi ha un cens, un fogatge, no? Un fogatge era comptar els focs, les cases que hi havia al poble, que han sobreviscut des de l'època feudal, que són Soler i Miró, que encara avui en dia els tenim a la onomàstica rodenca. Aquests cognoms encara, ja dit, tenen una llarga història amb el temps, no? Són ja de pedigrí, el poble, diguem-ho així. Al segle XVI es produeix una consolidació, ara, hi ha paraules complicades, definitiva del poble, del nucli de Roda, ja acabarà, s'anava despoblant pel problema que tots hem sentit moltes vegades, no? de les invasions dels moriscos, dels sarraïns, que feia que segrestessin els habitants, ens hi demanessin doncs, rescats, i la gent es va aixoplugar més de 2 quilòmetres endins al poble de Roda, que va anar creixent en depriment de Barà, que es va anar despoblant. Per tant, l'any 1566, això que també ja s'ha dit molts cops, on es fa un acord entre els monjos de Casserres i les autoritats de Roda, i es porta des de Barà doncs, la pica bautismal, que la tenim a l'església, a la fotografia aquí, encara existeix avui en dia l'altar de Sant Pere, el gòtic, el ciri pasqual, i el padró per beneir el terme es porta a Roda. I Barà, en principi, es va despoblant i va perdent importància. Arribem a l'any 1573, canviem de senyoriu perquè els de Casserres va anar decaient, que van quedar 4 monjos al monestir, va en absoluta decadència. Ve una butlla papal, un papa decreta doncs, que dona tots els territoris nostres, no? De Roda, Barà i Creixell i altres de la zona, a la Companyia de Jesús, els jesuïtes, que estaven necessitats de tenir unes possessions per poder mantenir l'església i la seva casa de Barcelona. Ho van aconseguir, els jesuïtes es converteixen en els nostres quarts senyors feudals. Val. Diu que el rector del col·legi de Betlem va prendre possessió dels seus termes al castell de Creixell, perquè evidentment era molt més important el Creixell que Roda, no? I allí els rodencs, els creixellencs i els de Barà li van rendir homenatge i comprometre's a pagar els delmes i els tributs que abans es pagaven a Casserres. Aquest problema de l'apropiació que passava amb els de Casserres, dels senyors feudals i tal, també passava amb els jesuïtes, que també van perdre territoris, no? Parts de territoris en benefici de senyors laics. Això es va acabar al final quan un membre dels ICART, que eren els que manaven a Torredembarra, no? Els que són de la Torre, els ICART de Torredembarra, els senyors d'allà, un dels membres dels ICART es va fer jesuïta, i com a dot que havien de pagar la congregació va renunciar als drets que tenien a les terres d'aquí, i per una vegada i definitivament els jesuïtes es van fer absolutament propietaris de tots els nostres termes. Els jesuïtes van fer les ordinacions de Creixell, Roda i Barà. Precisament això és un del segon article signat per la Roser Nogués Marcet, que ha fet un recull d'aquest document tan important que es conserva a la Biblioteca de Catalunya. Ella el va consultar i la va fotografiar, on es regulen doncs, les normes de convivència dels termes dels seus senyorius. Consta de 33 capítols que fan referència doncs, a la història, un capítol de la història fins aleshores que havien recollit els jesuïtes. Molta cosa la sabem gràcies a aquestes ordenacions de Creixell, Barà, de Roda i Barà. I també és curiós perquè parla també dels càrrecs que es nomenaven en aquell temps, el batlle, sotsbatlle, mostassar, jurats, això ho podreu llegir. I també la regulació de les festes, els oficis com carnisseria, els peixaters, taverners, la manera de comprar i vendre, pesos i mesures, camins, carrerades, vinyes, fruiters, carros, etc. I hasta les cabres. I és curiós que parli de les cabres perquè es veu que eren uns animals conflictius que l'únic que feien era fer això, la cabra. I això es veu que els portava problemes i ho van haver de regular qui tenia cabres o qui no tenia cabres. Potser de l'època dels jesuïtes ve també el costum, la transformació de la pagesia del poble, que és dedicada pràcticament al cereal, al blat. En aquella època era molt més rentable el vi, i van transformar tots els camps de conreu, totes les terres, en vinyes, que era molt més productiu, i alhora van introduir el garrofer, es va conrear el garrofer en gran mesura perquè era la fruita que s'alimentava el bestiar de càrrega. Per tant, els garrofers nostres d'aquests llocs potser venen de l'època dels jesuïtes. Bé, ara passem ja, concretem-nos una miqueta més en Barà, no? La primera referència escrita de l'existència de la imatge de la Mare de Déu de Barà. Es troba en un llibre de l'any 1657, escrit per un dominic, el pare Narcís Camós, que ens parla, va fer una visita a tots els santuaris de per aquí a la vora, i constata l'existència d'aquesta imatge a l'església, aquesta petita església de Barà. Per tant, el que sempre havíem cregut, que des del 1566 l'església de Barà va anar de caient i va caure totalment, doncs no és pas veritat el que sempre havíem cregut. No va caure, mai va estar en desús ni arruïnada. Ho sabem per aquesta constatació d'aquest jesuïta i perquè s'ha trobat a l'arxiu parroquial de Creixell, la Roser, que és una rata d'arxiu, doncs que durant el 1566 fins al 1718, la data que celebrem el tricentenari, no? Hi va haver activitat parroquial totalment a l'església de Sant Ja i a l'església de Barà. Hi va haver casaments, hi va haver activitat de tota mena. Per tant, no va caure mai aquesta església. Es va mantenir sempre en peu. Bé, doncs aquesta data, el 12 de març del 1718, que fa poc, no?, que vam celebrar a Barà aquest efemèride, el 300 aniversari, que un alcalde d'aquí baix a Cal Martorell, d'aquesta casa que tenim sota els ponts, que era l'amo d'aquesta casa, va posar la primera pedra d'aquesta remodelació de la petita església de Sant Pere. Va ser una remodelació, va ser un engrandiment, una dignificació d'aquella primitiva església, es va engrandir. I el 25 d'agost del 1727, uns anys més tard, aquesta església s'hi va fer la primera missa ja presidida per la imatge de la Mare de Déu de Barà, una imatge, una talla doncs antiga, romànica, que va passar de presidir un lateral a presidir doncs l'església. Segurament en aquesta remodelació s'hi va construir el cambril. Ja passem, aquesta obra la van fer uns saneuges de Vilavella. Veureu a dintre el boi que hi ha una fotografia, que aquests saneuges anys més tard van començar a fer una església a Vilavella, al seu poble, i veureu que és exactament el portal igual que l'ermita de Barà de Roda, no es va acabar mai. Avui en dia encara la podem veure, en un camp de Vilavella, encara hi ha les quatre parets que s'aguanten, i la fotografia està presa precisament d'aquestes parets. Passem ja als cinquès senyors dels nostres termes. L'any 1766 els jesuïtes són expulsats dels territoris espanyols pel rei Carles III. També ho foren d'altres llocs, com de Portugal o França, que segons diuen les males llengües, aquella, la Madame Pompadour, aquella, la otra del rei Lluís XV, doncs hi va tindre molt a veure, no ho sabem. Bé, doncs els jesuïtes són expulsats d'aquests territoris pel catòlic rei Carles III. Dius, per què? Que és estrany. Bé, potser trobaríem una explicació, perquè totes les possessions dels jesuïtes van passar a la corona, és a dir, van formar part de les riqueses que va, del rei, que va crear una real junta central que va posar a la venda tots aquests territoris en benefici doncs propi. I va ser que l'any 1773 Salvador de Marc i Bellver, un reusenc enriquit que vivia a Barcelona, va comprar doncs els senyorius de Roda, Barà i Creixell. Per tant, tenim els cinquès senyors dels nostres termes. Diu que Roda va prendre possessió de les seves terres a la plaça Major, la plaça Major, sí, que és justament on avui hi ha el pas a nivell, és a dir, al mig de la via. El que és al mig de la via d'avui era on es va fer aquesta presa de possessió del senyor de Marc, amb tots els rodencs, que diu que en aquella època eren uns 300, quasi 400 rodencs, en presència de l'alcalde, dels regidors i del jutge, del síndic, i amb cognoms que us sonaran i que han sobreviscut també el temps: Virgili, Guinovart i Gassó. Ens constaten doncs les dades que tenim. Ja passaríem doncs per anar avançant. A veure... Va, sí, no queda gaire ja, eh? Passaríem al segle XIX. Hem dit també, tirant un moment enrere amb el temps, de la quan es va dedicar l'ermita a la Mare de Déu de Barà, possiblement d'aquesta època són els goigs, començar a cantar els goigs de la Mare de Déu, que aquest és el títol del tercer article, els goigs i cançons de la parròquia de Roda, no?, que signa Josep Maria Nogués, que jo diria que és el boi del tricentenari i de la trilogia Niceto, quasi. Però algú ho havia de fer. Demanem perdó, si cal. Bé, doncs tenim el 1837, que és l'any de l'abolició, m'entrebanca la llengua, abolició definitiva dels senyorius. És a dir, desapareixen les senyories jurisdiccionals de l'estat espanyol. Bé, doncs bé, desapareixen. però els membres de la família Marx segueixen reclamant drets sobre aquestes possessions amb pleits que es van allargar fins l'any 1892. Passem ja al que és l'ermita al segle XIX. Els rodencs han tingut, hem tingut, els rodencs, els que hem nascut, i els rodencs d'adopció, tots. Rodenc és el qui viu, qui estima i que vella pel poble, sense diferències, ho tinc, tenim molt clar. Tots aquests, tots rodencs, uns i altres, hem tingut cura de la conservació i manteniment de l'ermita de Barà, no? La tenim avui molt maca, mai s'ha deixat de costat. Això constata un inventari que va fer un rector de Roda l'any 1828, quan llegireu, que ens explica doncs, com era l'ermita en aquell temps, les paredes de dicha iglesia estan firmes i decentes, i tal, tal, etc, etc, etc. Estava en bon estat de conservació. Venia un bisbe a fer la visita pastoral i es va fer aquest inventari. El 1854 es va acabar l'altar major barroc, el que ja no existeix, que es va cremar durant la Guerra Civil. El 1896, el cambril de la Mare de Déu de Barà estava, es veu que bastant mal estat, no que caigués, estava bastant deixadot, potser falta de pintura, i es va encarregar a un daurador, un pintor, Marcelí Carné, per pintar-lo. I això faré un incís, deixeu-me una anècdota. Aquest dilluns de Pasqua, a l'ermita de Barà, quan la poderosa veu de la Provisioró doncs estava fent, anunciant la plec i anunciava que era el tricentenari de l'ermita i tal, per baix a mar, per la platja, hi havia una barqueta que passejava, segurament que se sentia des de Vendrell a la torre, se sentia la Provi, estic segur, no li calen micros. Doncs bé, mentre es passejava aquest, un senyor amb una barqueta va sentir la Provi, devia aparcar la barca, va pujar cap dalt l'ermita i la va anar a trobar. I ostres, diu, no? I la Provi me'l va adreçar a mi, diu, saps qui sóc? Diu, és un personatge molt interessant. Ah, dic, endavant, qui ets? Diu, sóc el besnet del Marcelí Carné, aquest senyor, el daurador, el pintor. Diu, sempre hem estat vinculats a Roda, tenim una casa a Creixell, i sentit això i pujat per veure si de l'obra del meu avi, coneixia l'ermita, i vam anar a veure les pintures que existeixen encara, són les que tenim encara, no es van fer molt bé per la guerra, no? Realment vam estar parlant una bona estona, doncs li enviarem el bo, i estava molt interessat i molt content, no? Vull dir, per tant, vam tenir el dilluns de Pasqua el besnet del Marcelí Carné, aquest senyor que ens va pintar el cambril de l'ermita de Barà. Bé, també ja passem al segle XX, Passem al segle XX. Diu que el 20 de desembre del 1914 ens va visitar el bisbe, el arquebisbe de Tarragona, Antoni López Pelé, ens explica aquí el diari de Tarragona, la seva visita molt, molt bonic, una visita bucòlica d'aquests paratges nostres, l'ermita, però això va significar per l'ermita de Barà que es van emportar el retaule gòtic de Sant Pere i després una imatge de Sant Ignasi al Museu Diocesà de Tarragona, que es va inaugurar aquell mateix any. Ens van deixar una còpia exacta doncs, a l'ermita, però va desaparèixer. I per altra banda, bona sort perquè hagués desaparegut definitivament per tots durant la Guerra Civil. No? Per tant, per almenys el conservem al Museu Diocesà. L'any 25 va ser mossèn David Pujol, aquest rector històric de la mític de músic de Roda, qui va fer un altre exhaustiu inventari dels béns que contenia l'ermita. Val la pena que ho llegiu, perquè es descriu els retaules, els altars, tot el que contenia. Ho fa també ja en català. És molt, molt interessant. Malauradament, ve la Guerra Civil, desapareix tot el que hi ha dintre l'ermita, la Mare de Déu, l'imatge venerada de la Mare de Déu desapareix, es cremen els altars, poca cosa. Per sort es conserva la fàbrica de l'edifici, que no va desaparèixer. No? Un cop acabada la guerra es va rehabilitar, es va netejar, l'any 39 es va fer la festa de la reconciliació, sota el nou règim ja el llegireu el programa, molt, amb aquell llenguatge rimbombant, banderes de la Falange, amunt i avall, etc. Les coses s'han de jutjar per la seva època, vull dir, és el que hi havia. El 29 de maig del 39 s'inaugura la nova imatge de la Mare de Déu de Barà. Tot això ja ho trobeu tot detallat, els detalls, en tot detall, en tot especificat dintre del boi. Anem saltant als anys 50, quan es produeix a l'ermita una reconstrucció de la caseta de l'ermità i una de les fases més importants de remodelació, altre cop, del que és l'ermita de Barà. A dintre es fa l'altar, el retaule que tenim ara, es construeixen les arcades, els contraforts ornamentals, la plaça que era l'antic fossar, el cementiri, s'urbanitza, es fan les escales que pugen, pràcticament molt semblant a la imatge que tenim avui en dia. I també una altra anècdota que em va explicar el Pere Virgili, Pere, que l'altar, la mesa de l'altar, diu, no és altra cosa que una aigüera, no aigüera, pica, no? A veure, quan tinc apuntat per aquí. Una pica, ara. Sí, una pica, una aigüera, sí. Una pica que era de Mas Guineus, que era el benefactor, el senyor Flossel Puig, qui va pagar totes aquestes obres, eh? En aquest cas ho va pagar el senyor Puig. I doncs va fer aquesta pica, la van reconvertir, la van polir i la van col·locar com a mesa de l'altar major. Passaríem ja, avancem una miqueta amb el temps, també els fets de Barà. Els fets de Barà, passarem una miqueta pel damunt, no? Que l'ermita de Barà mai es veu que va estar escripturada com a bé de la parròquia o del bisbat, perquè les terres de Barà, aquesta finca immensa, anava passant d'amo en amo, a mesura que s'anava venent, anava passant de mà en mà. Va passar que el senyor Flossel Puig, que va ser un dels últims propietaris, ho va vendre una societat Barà S.A., van construir l'hostal dels Reis d'Aragó, va haver començat a tancar, diguem, a cercar una miqueta, l'accés era una miqueta més complicat, tot i amb això s'hi podia accedir, fins que ho van vendre a la Banc d'Espanya, que van començar una sèrie de problemes greus, importants, que van enfrontar bona part de la població en aquesta entitat tan poderosa. Hem de dir que el poble de Roda van guanyar de les poques vegades que hem estat units sota una mateixa causa. Això ho podeu llegir molt, molt ben explicat al boi número 13, signat per Joan Martorell, que va fer un detall, un boi monogràfic sobre aquest tema. Parlarem ja, per acabar, dels aplecs, que sempre s'han fet a Barà, molt populars al llarg de tota la història, però que van caure en decadència una mica en aquesta època que dèiem, no?, fosca d'això del Banc d'Espanya, del pleit, però que gràcies al grup sardanista de Rodes van recuperar plenament l'any 89. El 88 a la Mare de Déu se li van treure els vestits aquests tradicionals de roba, es va restaurar i policromar. El 93 es va pujar la imatge a la parròquia, que va ser uns mesos que es van aprofitar per fer l'última remodelació de l'ermita, que es va acabar el febrer del 94. Al boi també trobareu la reproducció, com us deia, de molts gojos, o el més antic que s'ha trobat del 1750, que déu-n'hi-do, que ha fet, i després de totes les gojos i cançons, els patrons i imatges que tenim a la parròquia de Roda, de la col·lecció tot plegat de Josep Maria Nogués. Va, ja està, això sí. Bé, només esperar que la feina, no?, que han fet els rodencs al llarg de generacions continuï amb les generacions que vindran, no?, que tinguin l'estima, la veneració i el respecte que hem tingut tots per la nostra ermita. Per la part meva, res més, i cedeixo la paraula, que m'hagi fet pesat ja. Vinga, gràcies.
Bueno, doncs, bona tarda. En primer lloc, vull expressar la meva satisfacció que em produeix estar aquí, dins d'aquesta 33 setmana cultural i la presentació del Miscel·lània Boi, que ens ha explicat tan bé l'Ernest, el número 40, dedicat íntegrament, com no podia ser d'altra manera, a l'ermita de Barà. Fullejant les primeres pàgines, pots descobrir el gran treball de recerca i coneixement que s'ha fet per poder fer aquesta edició, que avui ens presenta el Centre d'Estudis Rodencs, coneixedors molt bé de les nostres costums i tradicions i de l'ermita. Vull donar les gràcies a l'Associació Cultural Les Monges per la seva aportació en el món de la cultura, com molt bé diu en el seu programa La cultura ens fa lliures. Però sobretot vull expressar la meva gratitud al Centre d'Estudis per la tasca que duen a terme en fer el boi seguint un referent en la història del nostre poble i de la seva cultura, Ernest. Jo us demano que continueu, heu parlat abans la Sònia, ha explicat molt bé que hi ha molts problemes perquè esteu a la 40, el 40 número, però esperem que hi hagi un 80 número.
Esperem,
no?
Esperem.
I esperem que la crida que has fet tu abans tingui un ressò amb totes les persones que hi hagin aquí, perquè no pareu de demanar-ho, i ho sé de molt bona mà, que ja fa molts anys que ho dieu, i continueu demanant, i a veure si al final algú us escolta, que es penso que sí.
És complicat.
Bé, vull acabar gairebé de la mateixa manera que he començat, amb agraïments a l'Associació Cultural, amb totes les seves seccions, l'AUCA Teatre, Grup Excursionista, l'Esplai de Cal Oliverà, Gegants i Grallers, continueu amb el boi, amb l'associació i endavant, que sempre ja sabeu que per part de l'Ajuntament i de totes les regidories teniu el nostre apoio, perquè persones com vosaltres ens fa falta dintre el món i el món de la cultura, sobretot, i la cultura dels pobles, perquè és molt important que els pobles mantinguin la seva cultura i la passin les altres generacions que vindran, perquè si no fem això, què serà dels pobles? Moltes gràcies.